José Luis Gordillo és professor de Filosofia del Dret de la Universitat de Barcelona i activista des de fa dècades de moviments pacifistes. Fa 25 anys va assistir a la Universitat Internacional de la Pau com a alumne i ara ha tornat per fer una conferència sobre el funcionament i l'organització de les plataformes com Aturem la Guerra, de la que és membre. Benvingut a Cugat.cat, senyor Gordillo.
Gràcies.
Sembla que després dels moviments pacifistes i les manifestacions per la guerra de l'Iraq, aquest tipus de moviments s'han amainat una mica. Ara mateix, quin paper ocupa aquest tipus de moviments a l'opinió pública?
Òbviament no ocupem el lloc que vam ocupar l'any 2003, a la primavera del 2003, no? I fins i tot també el 2004. Crec que encara vam ser un actor més, però un actor important a la dinàmica política. No, ara segurament ocupem ja un lloc més marginal. Depèn dels moments, no? Per exemple, doncs no fa gaire amb el tema de la flotilla de la llibertat, amb Gaza, etc. No? Nosaltres hem llançat amb força el boicot a Israel i, doncs, bé, en algun moment tenim més ressò, no? Però una mica és com el Guadiana, no? Va travessant moments que tens més audiència o tens més influència i altres que no.
Creu que els moviments pacifistes coneguts com fins ara han donat pas a aquestes plataformes de reflexió i debat de la no violència? És a dir, l'activisme ha donat pas a la reflexió i al debat?
No és únicament activisme i ens oblidem de la reflexió, sinó que més aviat sempre hem intentat una confluència entre el debat i la reflexió, perquè l'acció sense reflexió sempre acaba malament. No saps molt bé què estàs fent, no? Per tant, el que sí que passa és que hi ha èpoques en les quals doncs, t'hi has de dedicar més temps perquè doncs, per diverses circumstàncies creus que pots tenir més incidència i llavors sí que potser no és el moment de plantejar un gran debat, un gran fòrum i tal. I quan hi ha menys activitat, doncs segurament pots dedicar, però jo crec que les coses sempre han anat acompanyades i han d'anar acompanyades.
Vostè parlava a la seva conferència d'aquest mínim comú denominador de les plataformes. En concret, quin seria el d'Aturem la Guerra?
Bé, nosaltres, com he explicat a la ponència, bàsicament la praxis ens ha portat sempre a intentar convocar mobilitzacions respecte a aquells conflictes armats en els quals està implicat el govern de l'Estat espanyol. Perquè aquest govern diu que és un govern democràtic, en certa mesura es pot considerar que així és, però si això és així vol dir que actuen al nostre nom, no? I nosaltres com a ciutadans d'aquest estat ens hem de sentir responsables d'aquestes decisions, i si no ens agraden ho hem de dir, no? I si fins i tot som majoria que estem en contra, doncs encara més, no? Perquè llavors aquí hi ha un problema respecte al mateix funcionament de la democràcia, no? I per tant, preferentment ens ocupem el mínim comú denominador seria una mica treballar pel tema de l'Iraq, pel tema de l'Afganistan i també pel tema de Palestina, i una mica aquests són els... Ara, sí, hi ha un col·lectiu, per exemple, que està treballant el tema del Sàhara, per dir-ho així, i doncs parlem i ens convenç una mica de la seva línia i tal, doncs també donem suport. També vam convocar, per exemple, no fa gaire, concentracions a favor de l'Aminetu Haidar, no? Quan va fer la vaga de fam a Lanzarote. No? Però, bueno, igual bé, doncs, hi ha algun grup que està treballant en solidaritat amb els kurds de Turquia. No? Doncs, bueno, i amb això també tenim bon net que aquesta pretensió de ser com una mena de coordinadora, no? de diferents grups que estan treballant diferents conflictes.
Precisament parlava d'aquest exèrcit espanyol. Vostè com valora l'actuació humanitària de l'exèrcit espanyol?
Bueno, jo sóc fins i tot contrari a que es pugui associar el concepte d'humanitarisme amb el concepte de lo militar. No? Els exèrcits són instruments polítics, són instruments del poder polític, mai poden ser neutrals, mai poden tractar de forma imparcial a les poblacions, perquè llavors deixarien de ser exèrcits, deixarien de ser instruments polítics d'un estat, d'un govern. No? I jo crec que els exèrcits no ni fan ni haurien de fer acció humanitària. No? Acció humanitària és una cosa que fan organitzacions com Metges Sense Fronteres o com Médicos Mundi, com, en fi, aquestes organitzacions que a més atenen a totes les víctimes d'un conflicte per igual, sense distingir entre amics i enemics, no? sense distingir entre aquells que donen suport al bàndol enfrontat a nosaltres o no, perquè no estan enfrontats amb res. I a més, l'experiència, això a vegades ho han explicat els mateixos membres, de, per exemple, Metges Sense Fronteres, recordo una conversa molt interessant amb una metge, una metgessa, diu, quan fas acció humanitària, les armes com més lluny millor, perquè les armes generen desconfiança. Les armes allà, al sobre del terreny, si la gent veu unes persones amb un fusell, de seguida els agafa por. Això pot generar una dinàmica de resposta que també inclogui l'ús d'armes, etc. Tu has d'anar allà i has de guanyar-te la confiança de la gent per poder fer acció humanitària. I això, doncs, quasi sempre vol dir les armes lluny.
Davant aquest panorama, quins són els reptes del, o quins serien els reptes del moviment antibel·licista ara mateix?
Bueno, el repte sempre és el mateix, no? Mobilitzar l'opinió pública doncs a favor de la pau i en contra de les guerres, especialment d'aquelles en les quals està implicada el govern del teu estat. Jo crec que en aquests moments és veritat que està plantejat sobre la taula, hi ha la possibilitat d'un atac a l'Iran, per exemple, i això seria terrible, no? Perquè els iranis ja han dit que la seva resposta seria tancar l'estret d'Hormuz, i per allí passa, no me'n recordo ni tant per cent, dels petrolers. És a dir, que això desestabilitzaria encara més una zona del món que és molt sensible per l'economia mundial en aquest moment de crisi econòmica en què estem, no? I si hi hagués un tall en el subministre de petroli procedent del Golf Pèrsic, podria ser terrible per al món sencer, no? I bé, jo diria que és un repte així a curt termini, no? I l'altre repte és impedir una nova neteja ètnica a Palestina, no? que en el fons jo crec que és el que està, el que també està programat i està, és, si tu mires, no? El que han fet, la construcció del mur, el setge de Gaza, l'atac a Gaza, etc., al final dius, bueno, aquí això quina sortida pot tenir més que l'expulsió dels palestins o bé els assetjaments a Cisjordània. I home, jo crec que això també és una cosa terrible a la qual s'ha de donar resposta.
De fet, parlava com el sistema actual i els actes bèl·lics o conflictes bèl·lics del món afecten el sistema que tenim actualment. És possible una cultura de pau dins el sistema capitalista que coneixem?
No, jo crec que hi ha algun al sistema capitalista que genera una desestabilització permanent. Una altra cosa és el mercat. Jo crec que en una societat alternativa amb aquesta el mercat hauria de tenir un cert espai, però un mercat regulat, un mercat controlat, perquè també és veritat que les experiències d'estatalització de l'economia han estat dolentes i això s'ha d'aprendre d'aquests errors. I a més, doncs, també, per exemple, a la Guerra Freda la Unió Soviètica també va contribuir a l'increment de la tensió entre els blocs i, per tant, diguéssim, tampoc és que això sigui una cosa automàtica, de que canvies el sistema econòmic i immediatament tens un sistema més pacífic. Ara, s'hauria de fer, com deia el Barry Commoner, les paus amb el planeta, en el sentit de transformar les nostres societats per adaptar-les a un món que és finit, no? I això, per exemple, ara significa començar una transició amb un altre model energètic, diferent al que consumeix petroli i gas, que és la causa material que fa que ha provocat moltes guerres dels últims 10 anys, no? La d'Iraq, l'Afganistan, una hipotètica contra Iran, al final el motiu seria aquest, no? Iran és l'únic gran estat del Golf Pèrsic que té molt de petroli i que no està sotmès als dictats de Washington, no? I aquest és el problema. Però clar, això és intentar allargar una mica més el privilegi de poder consumir més petroli que ningú, però que al final el que haurem de fer és afrontar aquesta tensió energètica, no? perquè estem al final de l'era del petroli abundant i barat, i això és una cosa objectiva, no hi podem fer res, no? I això ens faria més pacífics, seria una societat més pacífica si trobéssim un model energètic que no passés per l'apropiació de recursos escassos, no? Que és una mica el que està al darrere de moltes guerres.
De fet, el control energètic és una de les causes de conflictes i guerres actualment. Vostè creu que arribarà un moment en què es puguin jutjar els instigadors d'aquests conflictes per una via penal?
Això, home, és difícil. Seria possible si les poblacions dels estats més poderosos es revoltessin contra els seus governants i aleshores els exigeixin responsabilitats. És un procés que si no és assumit per les poblacions d'aquests pobles estats no es farà mai.
Doncs senyor Gordillo, moltíssimes gràcies per estar amb Cugat.cat.
Moltes gràcies a vosaltres.
Fins aquí una nova entrevista de la Universitat Internacional de la Pau, que els hi apropem des del Centre Borja.